Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per combinar màniga llarga amb ulleres de sol. Tot i que ens espera un dia assolellat, la tramuntana i la baixada de la temperatura ens recordaran que som a la tardor.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
És dimarts 2 d'octubre de 2018. Si sortiu al carrer notareu que fa més fred que ahir, la tramuntana ha baixat i segueixen activats els avisos per onades. Així que aneu en compte si aneu arran de mar. Després això, tot això ens ho ampliarà el nostre meteoròleg, l'Albert Aparicio. L'altre tema de conversa avui seran els incidents d'ahir a Barcelona quan es va acabar la manifestació convocada pel CTR. També va haver incidents a Girona. Desenes de persones, això a Barcelona, van trencar cordons policials per acostar-se al Parlament i els Mossos, com és lògic, van haver de carregar. Ara la pregunta és, com queda el projecte independentista després d'ahir? Avui, el seu nou suposat líder, el president Quim Torra, obre el debat de política general al Parlament. Hem de veure si farà una crida a la calma i entonarà alguna cosa que sembli a unes disculpes per haver esperonat ahir els CDR. Sigui com sigui, us proposo dos tuits de dos periodistes que serveixen, crec, per analitzar la situació. El primer és d'Arturo Puente, que treballa al diari Opunés, i ell deia: «Cuando los proyectos políticos no son conseguibles mediante el voto y se castiga el que trata de conseguirlos de forma pacífica», aquí hi hagi Jordis, presos polítics, exiliats, diu, quan això passa, se generen incentivos que lleven a les coses com les de hoy. Es responsabilidad de quien tiene el proyecto de no sucumbir a estos incentivos. I l'altre tuit és d'Eduard Voltes, és també periodista i reflexa la que espero que sigui l'opinió majoritària de l'independentisme. Diu, s'adreça als polítics i a les entitats i els diu: la grandíssima majoria no volem ni seguirem el camí que marca l'assalt al Parlament. Us volem seguir a vosaltres, però no es pot seguir a qui no camina. Lidereu d'una vegada, esteu paralitzats. Això és el que diu Eduard Voltes. Estarem pendents de què passa avui, de què passa al Parlament. Són les 8 i gairebé 2 minuts. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal des del cor del Baix Empordà, on hi ha més notícies. Per exemple, que en la jornada d'ahir la Bisbal va commemorar l'1 d'octubre amb una marxa que va recórrer els col·legis electorals que van obrir pel referèndum d'autodeterminació de l'any passat. Va culminar a les Escoles Velles, on va tenir lloc el descobriment de la placa que a partir d'ara identificarà aquest tram de carrer amb el nom que ha quedat gravat per sempre en el record dels catalans en general i dels bisbalencs en particular, Manel Magrinyà.
Bon dia. La Bisbal bateix en tota solemnitat el nou carrer 1 d'octubre.
Seria bo que avui recordéssim el que va significar l'1 d'octubre amb orgull, però sense nostàlgia, mirant cap al futur i no pas cap al passat.
L'Ajuntament de Pals ha de pagar gairebé 5.000 euros a un policia local. Ho ha sentenciat el jutjat de Girona, segons va avançar ahir el diari de Girona. Què ha passat, Helena Santín? Bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament no donava a la gent els diners extres que li corresponien. Són més de 100 euros al mes que no cobrava. A més dels gairebé 5.000 euros, a partir d'ara l'Ajuntament li pagarà el plus extra de cada mes. L'alcalde de Pals, Sergi Brull, no ha volgut fer declaracions a aquesta ràdio.
Temes de mobilitat i activitats i tallers culturals, d'oci i de tecnologia són les principals demandes de la gent gran a Palafrugell, segons els resultats extrets del procés participatiu Gent Gran Activa. Judit Saez, bon dia.
Bon dia. Sí, ahir, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran, l'Ajuntament de Palafrugell va publicar les conclusions de la reunió que es va realitzar el mes de març i van participar unes 80 persones majors de 65 anys per opinar i avaluar les actuacions que s'han desenvolupat a la vila, però també per fer propostes. Un procediment molt ben valorat per l'alcalde Albert Gómez.
Estaven molt i molt contents que se'ls hagués demanat l'opinió, cosa que posa en evidència que potser no s'havia fet massa anteriorment, no? I que ho hauríem de fer més en un futur.
En aquest cas, el tinent d'alcalde, l'Albert Gómez. La integració del riu Ridaura al nucli urbà de Santa Cristina d'Aro com un gran parc fluvial és la principal proposta que fa l'equip redactor de la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a la zona no urbanitzable. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia, Dani. Així ho han informat a 50 de veïns del municipi que van participar aquest diumenge a l'Escola Pedralta a la taula de debat de la participació ciutadana que es va centrar en els espais oberts i el paisatge.
S'ha confirmat la presència per primer cop a Catalunya d'una espècie de cuca de llum exòtica nova, una cuca d'una espècie popularment de l'Amèrica Central, Gerard.
Va ser a principis d'estiu quan les primeres cuques apareixien per la comarca del Baix Empordà, però també el Gironès i la Garrotxa.
Comencen les reformes del centre Calongí, l'edifici històric de la plaça Major de Calonge. L'Ajuntament ha arribat a un acord amb el centre Calongí. Bon dia, Eugènia Güell.
Bon dia, Dani. L'Ajuntament ha subvencionat el centre amb 100.000 euros per poder fer aquestes reformes, a canvi que el pugui gestionar durant 30 anys com un equipament cultural i lúdic.
Els esports, el Palamós va caure al camp del Banyoles per la mínima, 1-0. Ara els de Salamero són vuitens a la classificació. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. Malgrat la derrota, el partit va estar força igualat i el 85 el Degà va poder empatar, però va fallar un penal. El proper diumenge els palamosins rebran la visita de l'Argentona, que és el cuer de la Lliga.
Aquesta és l'actualitat informativa. L'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per Palafrugell i per Palamós. Bon dia, UATF.
Bon dia, Dani. Per avui us volem proposar reservar el 4 d'octubre per assistir a l'acte de presentació del documental Memòries de l'exili, Teresa Jové, a Palafrugell i informar-vos sobre l'exposició Barbarossa, Palamós, 7 d'octubre de 1543.
Gràcies, UATF. És moment de conèixer el temps i fins quan durarà aquesta tramuntana. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. Aquest dimarts seguirem parlant encara de tramuntana que anirà perdent intensitat al llarg de la jornada. Però aquest matí encara pot bufar amb alguna ratxa que superi els 70 km per hora, com adverteix l'avís per fort vent del Servei Meteorològic de Catalunya. També segueix activat l'avís per maregassa amb onades superiors a 2,5 metres a la costa empordanesa. Pel que fa a la temperatura, ha baixat força i a primera hora del matí i aquesta propera nit es poden registrar valors propers i localment inferiors als 10 graus a l'interior de l'Empordà. Tot i que ens espera un dia ben assolellat, la temperatura màxima no passarà dels 22 graus. Demà continuarà el domini del sol, la tramuntana ja s'haurà calmat i es recuperarà progressivament la temperatura màxima.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Divendres 5 d'octubre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Block Party by Brothers Bros, James Brown Tribute, Festa de l'Esport. Una festa molt animada, un concert d'homenatge a la música negra, on els espectadors són lliures d'aixecar-se, ballar i cantar quan els vingui de gust. Divendres 5 d'octubre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Són les 8 i 8 minuts, això és el Supermatí. El Baix Empordà ha celebrat l'efemèride de l'1 d'octubre. A diversos espais s'han col·locat plaques commemoratives, per exemple a Begur, on el grup municipal de Convergència s'ha queixat que el govern s'ha oblidat d'esclanyar en aquesta placa. En altres pobles, l'assemblea va ser qui va enganxar aquestes plaques informatives als col·legis electorals on es va votar l'1 d'octubre. Mentrestant, la Bisbal ja té el carrer de l'1 d'octubre i el bateig va tenir lloc a última hora ahir, a la tarda, en un acte força concorregut. Ens ho explica en Manel Magrinyà des de la Bisbal. Bon dia, Manel.
Bon dia, Dani. Com molt bé has dit, el bateig va tenir lloc ahir, tot just passades les 8 del vespre. La festa, però, ja havia començat a 6:45 de la tarda amb una concentració davant les Sitges. Des d'aquest punt, es va iniciar una marxa d'homenatge per tots els col·legis electorals que van obrir l'1 d'octubre de l'any passat. Presidia la marxa una pancarta en la que es demanava la llibertat de tots els empresonats per motius polítics. Eren les 8 del vespre passades quan la marxa arribava a les escoles velles, on s'hi van fer parlaments per part d'un membre del CDR, una altra de la plataforma 1 d'octubre i, finalment, de l'alcalde de la Bisbal. Tot seguit, Lluís Saix, envoltat d'un gran nombre de veïns, entre els que hi havia la majoria de regidors de l'Ajuntament, va descobrir la placa amb el nom del carrer. Va quedar inaugurat solemnament i oficial el nou carrer 1 d'octubre. A títol d'anècdota, a meitat de l'acte, algú va llançar uns quants ous des d'una terrassa propera, en un clar intent de provocació. La bretolada, però, no va tenir cap conseqüència, ja que va ser olímpicament menyspreat pels assistents, mentre que els ous no van arribar a impactar en cap persona. A continuació es va projectar un documental de 25 minuts anomenat Marxes tu o marxo jo, una obra col·lectiva i anònima d'un grup de bisbalencs en reconeixement i gratitud a tothom qui va participar en les mobilitzacions populars. Tot seguit va tenir lloc un concert a les Escoles Velles a càrrec del cantautor Les Piedimonis i finalment la vetllada va culminar amb un sopar de carmanyola organitzat per l'ANC, el CDR de la Bisbal, Òmnium del Baix Empordà i el mateix Ajuntament. Escoltem a Lluís Saiz, alcalde de la Bisbal.
Seny i rauxa. La rauxa al cor em fa anar amb la sisena, a tope, gas a tope. El seny, el cap, a vegades em fa baixar. Hem d'ajuntar el seny i la rauxa. Hem d'ajuntar la intel·ligència i la resistència. La intel·ligència que va fer que tots els cossos de seguretat espanyols fossin incapaç de trobar ni una urna, ni una papereta, ni un vot, i mireu com van buscar els serveis de l'anomenada intel·ligència. Doncs vàrem ser capaços, amb intel·ligència, resistència i dignitat, de fer el referèndum. Amb resistència, intel·ligència i dignitat farem la república. Som-hi!
Això a la Bisbal i al Baix Empordà. Mentrestant, a Barcelona, els Mossos d'Esquadra van dispersar els manifestants de les portes del Parlament. Els policies van llançar salves i van fer circular furgonetes i també van carregar amb les porres al Vallejide.
Des de l'edifici han sortit fent un cordó per dispersar els manifestants mentre llançaven salves. També s'han vist càrregues policials amb porres. A més, diverses furgonetes policials han començat a circular pels afores del Parlament amb l'objectiu de dispersar i trobar els concentrats.
El president Quim Torra defensa l'1 d'octubre com una mostra de democràcia en estat pur i denuncia la gravetat absoluta que diu que viu Catalunya. El president de la Generalitat reitera el compromís amb el mandat del referèndum i recorda la situació dels presos i exiliats un any després.
En una declaració institucional des de l'exterior de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis, on excepcionalment el govern ha celebrat la reunió setmanal del Consell Executiu, el president també ha denunciat la gravetat absoluta que viu Catalunya i ha reiterat el seu compromís amb el mandat del referèndum. Així mateix, ha demanat la llibertat pels presos polítics i el retorn dels exiliats. I ha recordat que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart farà un any que estan empresonats com una mena de condemna sense judici ni garanties.
I després de la informació, l'opinió. La del politòleg bisbalenc Andreu Paneque.
Avui, dia 2 d'octubre, ens despertem després d'un dia en el que tocava rememorar, tocava treure pit, tocava valorar aquell acte de desobediència ciutadana de 365 dies abans. Cada una de les persones de Catalunya tenia una història, una vivència i, fins i tot, una perspectiva, fos quina fos el posicionament ideològic que tothom tenia. Tothom recordava on era i què feia en aquell moment. Un any després, els mateixos crits, les mateixes demandes i la mateixa crítica. Podríem dir que tot segueix el mateix guió, però no. Ahir als carrers de Barcelona, de Girona i les diferents poblacions de la nostra comarca hi havia un tret diferencial. Hi havia un crit que apareix des de l'espontaneïtat, però també des d'un pensament crític. El poble mana, el govern obeeix. La sensació dels actes d'aquest 1 d'octubre és que els independentistes creuen que s'ha de donar la volta a la jerarquia d'aquest procés. Fas de les lluites partidistes, empedats per no tenir resposta a la seva constant presència als carrers quan se'ls demana, volen una resposta política als seus actes. No és que demanin permís, sinó que demanen accions. No creuen ja en una cultura del súbdit. Es veu el despertar d'un reafirmament més enllà de la institució, més enllà d'unes sigles polítiques, més enllà d'uns partits. Potser, i dic potser perquè d'un acte no es poden fer assumpcions i menys en política, aquest és el moment en què finalment entendrem que la política no només s'exerceix des de les institucions, sinó que al carrer, les persones i els espais són allà on rau la força d'un moviment transversal.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 8 i què? I falten pocs segons perquè sigui un quart de 9 del matí. Això és el supermatí. Més enllà de les notícies referents a l'aniversari del referèndum, hi ha altres temes que us volem explicar. El jutjat de Girona condemna l'Ajuntament de Pals a pagar gairebé 5.000 euros a un policia local. La gent no estava cobrant el plus de 100 euros mensuals. Ho publicava ahir el Diari de Girona. Segons el recurs de la policia, altres companys es troben en la mateixa situació, Elena Santín.
A més dels gairebé 5.000 euros, l'Ajuntament de Pals començarà a pagar-li cada mes els diners extres que li pertoquen a la gent. Concretament, estem parlant de 99 euros. Es tracta d'un plus de productivitat pactada, és a dir, una clàusula de revisió salarial. En el seu recurs, el policia va afirmar que dels 10 policies de Pals, dos corporals, el CAP i 5 agents més, tampoc cobraven el plus. Tots ells, però, treballen el mateix, per tant, estan en igualtat de condicions. L'alcalde de Pals, Sergi Brull, no ha volgut fer declaracions sobre l'assumpte a Ràdio Capital.
En motiu de la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran, que això era ahir, 1 d'octubre, també divendres passat, l'Ajuntament de Palafrugell va donar a conèixer els resultats del procés participatiu Gent Gran Activa, que es va celebrar el mes de març, i van participar 80 persones majors de 65 anys. Judit Saez.
Exactament. Els participants van intercanviar experiències, opinar i avaluar les actuacions que s'han desenvolupat per part del consistori en aquests últims anys, però també hi van assistir per fer propostes sobre allò que trobaven a faltar o era millorable a la vila. Un dels temes més recurrents dins els diferents àmbits va ser el de la mobilitat. Van ser bastants aquells que van destacar els carrers que no estan adaptats i pels quals tenen dificultats per passar, així com els problemes de convivència amb les bicicletes que passen per la vorera. A més, també van demanar ampliar les activitats i els tallers, especialment d'oci i de l'àmbit cultural i tecnològic. Però des del consistori es van adonar que moltes de les demandes ja s'estaven fent i afirmen, doncs, que procuraran millorar la difusió d'informació cap al col·lectiu. En aquesta línia, el tinent d'alcalde Albert Gómez ha valorat molt positivament la realització d'un procés participatiu de la ciutadania. Ha afirmat que aquesta és la manera més útil per dissenyar i dirigir adequadament les polítiques a un col·lectiu determinat, en aquest cas la gent gran.
Quan vols dirigir polítiques a un col·lectiu determinat, crec que la manera més útil, doncs, de fer una feina ben dirigida, diguem, doncs, és poder-los demanar directament amb ells què és el que consideren, doncs, que fa més falta al municipi, quins serveis serien més necessaris, etc. La gent va acabar molt contenta. Jo crec que va ser un exercici molt interessant per tots. La veritat és que estaven molt i molt contents de que se'ls hagués demanat l'opinió, cosa que posa en evidència que potser no s'havia fet massa anteriorment, no? I que ho hauríem de fer més en un futur.
Així, l'Ajuntament ha destacat que els resultats d'aquesta anàlisi serveixen de punt de partida per dissenyar les polítiques públiques destinades al col·lectiu, sobretot en matèries com cultura, voluntariat, esport i tallers i cursos. El més demandat, un sobre l'ús del telèfon mòbil.
Gràcies, Judit. Us hem explicat alguna vegada. Santa Cristina d'Aro estan revisant el Pla d'Ordenament Urbanístic Municipal i aquests dies han fet reunions amb els veïns per saber-ne la seva opinió. Aquest cap de setmana, per exemple, s'ha debatut sobre l'espai obert i s'ha arribat a una conclusió, diguéssim, interessant, Gerard Escaig.
La idea és integrar el Ridaura al nucli urbà de Santa Cristina d'Aro. D'aquesta manera, l'espai passaria a ser un gran parc fluvial per poder-hi fer diverses activitats. La trobada aquest cap de setmana va comptar amb una presentació de la idea i un debat posterior per saber quines eren les millors propostes. El debat també va incorporar diferents equips per defensar les millors opcions per a aquell espai no urbanitzable. L'objectiu era saber com acabarà un espai que afecta els veïns i el municipi en si. Ara s'iniciarà un tercer grau de participació on seran els propis afectats qui podran conversar amb els impulsors del projecte.
I apareix una nova cuca de llum a diverses poblacions del Baix Empordà. A principis d'estiu se'n van descobrir a diferents municipis i ara s'ha confirmat que són espècies invasores.
Va ser a principis d'estiu quan les primeres cuques apareixien per la comarca del Baix Empordà, però també el Gironès i la Garrotxa.
I dèiem, la descoberta ha estat possible gràcies a dos equips científics que han treballat en la identificació d'aquesta espècie, un del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i un altre mitjançant la plataforma de participació ciutadana Gusanos de Luz. La cuca de llum exòtica detectada presenta un comportament desconegut en la fauna autòctona, ja que emet bioluminescència durant el vol. Es creu que es tracta d'una espècie originària d'Amèrica Central i no es descarta la seva presència anterior a Catalunya per les densitats detectades aquest estiu en poblacions de centenars d'exemplars. Ara es desconeixen els possibles efectes sobre les espècies autòctones ni la seva via d'entrada, però cal recordar que les espècies exòtiques que poden esdevenir invasores representen una de les principals causes de pèrdua de la biodiversitat. Són les 8 i 20 minuts, això és el Supermatí. Han començat les obres de l'edifici Seu del Cercle Calongí, que és de 1924 i està catalogat com a bé cultural d'interès local. L'objectiu de l'Ajuntament és gestionar-lo com un equipament cultural i lúdic durant 30 anys. Eugènia Güell.
Les reformes se centraran en renovar la teulada de l'edifici i la instal·lació elèctrica. També es posaran nous lavabos adaptats, es pavimentarà el terra del pati i es farà una sortida d'emergències. De la mateixa manera, també s'adequaran les instal·lacions a la normativa d'activitats. L'Ajuntament vol utilitzar aquest edifici de la plaça Major com un equipament cultural municipal, després d'haver arribat a un acord amb el Cercle Calongí pagant els 100.000 euros que avalen aquestes reformes. Està previst que les obres acabin al juny.
I els esports... El Palamós deixa escapar l'oportunitat de sumar la tercera victòria consecutiva. També deixa enrere una ratxa de 4 jornades sense perdre. Ho va fer per la mínima al camp del Banyoles. Com va anar el partit, Pedro Ruiz?
A la primera part, cap dels dos equips va tenir un bon volum d'ocasions de gol. La intensitat la posaven els migcampistes, que es van mostrar molt productius, però amb dues defenses es van mostrar sòlides. Al minut 39, els de Javi Salamero veien una oportunitat, ja que els del Pla de l'Estany es quedaven amb 10 jugadors sobre el terreny de joc. Els dos conjunts van marxar al descans amb un 0-0 al marcador. A la segona meitat, els primers dos avisos els van posar els baixempordanesos gràcies a les accions de Pepo Soler i Raúl García. Va ser el 64 quan el Banyoles es va aproximar a la meta defensada per Marco i Ferrusola va estar a punt de marcar pels locals. 9 minuts més tard es produïa l'únic gol del partit marcat per Henry. El davanter banyolí havia defensat els colors del Degà la temporada passada. El Palamós va tenir l'oportunitat de tornar a casa amb un punt. A 5 minuts del final, l'àrbitre va xiular un penal a favor dels palamosins. El Banyoles es va quedar amb 9 jugadors. Pepo Soler, el màxim anotador baix empordanès, el va fallar. Amb la derrota, els de Salamero cauen a la 8a posició amb 7 punts. El diumenge, a les 5 de la tarda, el Palamós rebrà la visita de l'Argentona, que és el coer de la Lliga. Precisament aquesta jornada, aquests van caure golejats per 0 gols a 7 contra el líder, el Lloret.
Adéu, objectes que m'heu acompanyat tota la meva vida. Us voldria conservar, però no em queda més espai.
Com que no et queda més espai? A Serra de Daró hi ha el nou Costa Brava Space, un magatzem, un traster o un guardamobles perquè puguis tenir el que vulguis, des de taquilles d'un metre per només 15 euros fins a magatzems de 25 metres cúbics ben assegurats, accessibles 24 hores i ben comunicat. Costa Brava Space, mira tot el que tenim per oferir-te al web costabravaspace.com o truca'ns al 649 025 592. I ara, amb un descompte addicional del 20%.
Són les 8 i 23 minuts. Aquest matí volem parlar amb en Rafa Sánchez, que és secretari general de la Central Sindical Independent i de Funcionaris de Girona. Senyor Sánchez, bon dia.
Bon dia.
I volem parlar amb el CESIF perquè han denunciat davant la Fiscalia de Girona l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per un presumpte delicte de prevaricació en l'adjudicació d'una plaça de sergent de la policia local. El sindicat argumenta que el tribunal qualificador li va atorgar el lloc sense complir els requisits necessaris per aconseguir aquesta plaça. Per tot això, avui volem parlar amb en Rafa Sánchez. Senyor Sánchez, quina és la problemàtica en aquest cas i per què acusen l'Ajuntament de Sant Feliu de prevaricació?
En l'examen que se hizo en su momento, las pruebas selectivas para la sargento, uno de los miembros del tribunal anotó de su puño y letra que el texto no se ajustaba a la anotación inicial de una de las pruebas. Es decir, el tema del uno de los aprobados aportó el certificado de catalán fuera de plazo, una vez que habían pasado la presentación de solicitudes, y es más, no presentó un certificado de catalán que le pedían, sino que aportó un certificado de la Generalitat Valenciana, un certificado de valenciano de grado elemental.
I que amb això no és suficient per aprovar aquestes oposicions.
No, és que lo presentó fuera de plazo. Y el tribunal se lo, a pesar de saber que lo estaba presentando fuera de plazo y que le avisaron de que lo estaba presentando fuera de plazo, le admitió el certificado y le dio por aprobado.
I això com es pot controlar? Quins organismes hi ha que vetllin perquè aquests processos es facin en igualtat de condicions per tothom?
En principi tendría que haber sido el propio tribunal. Que se supone que el tribunal tiene que estar formado por miembros de reconocida capacidad.
I en aquest cas s'han posat en contacte amb l'Ajuntament per consultar per què es va fer d'aquesta manera. Potser hi ha algun altre motiu pel qual potser se sap per què no va poder aportar-ho dintre del termini. Potser hi ha algun motiu de calat.
En principi, perquè el certificado que s'aportó és posterior a la fecha de presentació de sol·licituds. Es decir, que en el momento de la presentación de solicitudes no cumplía los requisitos para ser sargento.
I més enllà d'aquesta situació, volíem parlar amb vostè, perquè el CESIF ja fa temps que alerten de contínues irregularitats a l'Ajuntament de Ganxó, això és el que diuen, contínues irregularitats en la contractació. En quina situació ens trobem?
Ens trobem con que hay un sargento que está habilitado como subinspector. Esta plaza de subinspector no existe en la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento. A la vez, al habilitar a este hombre como sargento, digo, como subinspector, habilitaron a un caporal como sargento, y esto se está perpetuando en el tiempo. La plaza no sale a oposición. Bueno, la plaza de subinspector no puede salir a oposición porque no está creada, o sea, que está ocupando una plaza que realmente no existe.
I això és habitual en altres ajuntaments? És una cosa que vosaltres només us trobeu a Sant Feliu?
Una habilitación temporal, si no se reitera en el tiempo y es una cosa puntual, sí que es legal, pero por eso normalmente esto se hace hasta cobertura definitiva de plaza, no sé, por un periodo de un año. Lo que no puede ser es que esto se perpetúe y se ve por ocupado una plaza como de una buena persona que no es subinspector, que es sargento, que va con los galones de subinspector, lo cual genera en el un mal ambiente dentro de la policía local bastante grave.
També parlen de riscos psicosocials que pateix el personal i sí. Incompliment dels tràmits estipulats per inspecció de treball.
Nosotros hace a la cosa de un año denunciamos a la inspección de trabajo a raíz de un informe que hizo una empresa de valoración de riesgos psicosociales que dijo que todo el ayuntamiento padecía riesgos psicosociales, pero que de especial gravedad era la policía local. Venía a decir algo más o menos como que había una falta de liderazgo, órdenes contradictorias y riesgos psicosociales graves. O sea, la inspección de trabajo dio un plazo al ayuntamiento para que tomara medidas y a fecha de hoy no ha tomado ninguna medida.
I li torno a preguntar, en aquest cas, per això, per aquests riscos psicosocials. Suposo que el sorprèn que passi a Sant Feliu de Guíxols o és habitual?
No es lo más habitual. Nos hemos encontrado algún otro ayuntamiento, pero no es lo habitual. Siempre hay, a ver, en todas las relaciones humanas hay conflictos, pero una cosa es un conflicto y otra cosa es lo que está pasando en San Feliu.
Y digo que pasa específicamente a la policía local, ¿eh?
Bueno, ahí en realidad el informe de riesgos psicosociales decía que había más áreas, pero que el área de mayor riesgo y el de una actuación que merecía una actuación inmediata era el ámbito de la policía local.
I això, aquestes situacions com es poden resoldre? Aquí es pot anar a demanar?
En principio con ganas. El ayuntamiento tiene herramientas para realizarlo. Se ha hecho una mediación con uno de los trabajadores, con uno de los policías más afectados. Durante mucho tiempo se ha estado trabajando para resolver el tema de este policía. Y una vez que se ha llegado al trámite final, con que no les ha gustado el resultado de la mediación, ni entregan la mediación al comité de prevención, ni le dan una respuesta a este trabajador.
Aquí, quin és el, no sé si es pot explicar aquest cas o donar alguna pista de per què l'Ajuntament no ha volgut fer cas del Tribunal de Mediació.
Porque entonces estaría reconociendo que ellos no han puesto las medidas oportunas para que esta persona para resolver el conflicto. Uh-huh. Ahí, el Ayuntamiento no puede decir que ellos no tenían conocimiento cuando esto es una cosa que lleva años y años produciéndose.
Situacions de treballadors concrets. Què és el que pot fer o què és el que demanen a l'Ajuntament en mesures concretes?
Pues en principio que se active el protocolo de acoso laboral y que se depuren las responsabilidades que se tengan que depurar.
És a dir, que a la policia de Sant Feliu es viuen casos d'assetjament laboral, eh?
Bueno, en principio nosotros hablamos de riesgos psicosociales. Uh-huh. Que bueno, están cercanos, si no son acoso laboral están muy cercanos.
Uh-huh. Per cert, com valoren la feina del síndic de greuges en aquests casos?
En principio nosotros acabamos de presentar una denuncia al síndic de greuges y esperamos que el síndic tome las medidas oportunas para mediar en este tema. Uh-huh. Ahora bien, sabemos que estos temas son bastante complicados, bastante complejos.
En tot cas, doncs, ara és moment de saber què és el que respon l'Ajuntament i intentarem posar-nos-hi en contacte al llarg del dia d'avui. Per saber, perquè sempre és important donar veu als sindicats i a les seves reclamacions, avui hem parlat amb Rafael Sánchez, secretari general de la Central Sindical Independent i de Funcionaris a Girona. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
A vosotros.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 8 i 32 minuts, així es desperta el Baix Empordà. Les principals notícies del dia que ens porta l'Helena Santín.
El jutjat de Girona condemna l'Ajuntament de Pals a pagar gairebé 5.000 euros a un policia local. Segons avançava ahir el diari de Girona, la gent no estava cobrant el plus de 100 euros mensuals. En el recurs, el policia assegurava que altres companys es troben en la mateixa situació. En motiu de la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran, ahir 1 d'octubre, l'Ajuntament de Palafrugell va donar a conèixer els resultats del procés participatiu Gent Gran Activa, celebrat al març amb 80 participants de més de 65 anys. Un dels temes més parlats va ser la mobilitat. Van destacar carrers que no estan adaptats i pels quals tenen dificultats per passar. També els problemes de convivència amb les bicicletes per la vorera. Santa Cristina d'Aro està revisant el POM i aquests dies ha fet reunions amb els veïns per saber la seva opinió. Aquest cap de setmana s'ha debatut sobre l'espai obert, arribant a una gran conclusió. La idea és integrar el riu Ridaura al nucli urbà de Santa Cristina d'Aro. D'aquesta manera, l'espai passaria a ser un gran parc fluvial per poder-hi fer activitats. Apareix una nova coca de llum a diverses poblacions del Baix Empordà. A principis d'estiu se'n van descobrir a diferents municipis i ara s'ha confirmat que són espècies invasores. La coca de llum exòtica presenta un comportament desconegut en la fauna autòctona, ja que emet llum durant el vol. Es creu que es tracta d'una espècie originària d'Amèrica Central. Han començat les reformes de l'edifici seu del Cercle Calongí, que és de 1924 i està catalogat com a bé cultural d'interès local. L'objectiu de l'Ajuntament és gestionar-lo com un equipament cultural i lúdic durant 30 anys. Les reformes se centraran en renovar la teulada, la instal·lació elèctrica, posaran nous lavabos, es pavimentarà el terra i es farà una sortida d'emergències. I en esports, el Palamós va caure al camp del Banyoles per només un gol. Ara, els de Salamero són vuitens a la classificació. Malgrat la derrota, el partit va estar força igualat i al 85 el Degà va poder empatar, però va fallar un penal.
Així es desperta el Baix Empordà quan són les 8:35 minuts. Anem a l'agenda que ens porta avui la Uateva Meitat. Avui dijous us convidem a l'acte de presentació del documental Memòries de l'exili, de Teresa Jové. A Uatev.
La presentació seguirà d'una taula rodona i col·loqui amb la mateixa protagonista del documental, Teresa Jové, acompanyada d'en Pere Baltà, president de la Fundació Paco Candel, i Enric Asensio, director del documental. A més, podrem gaudir d'una exposició d'il·lustracions cedides per Joan Antoni Poig, conegut com a JAP, sobre exili i refugiats. El documental ofereix el testimoni de l'exili de Jové, que als 18 anys, el 1939, va haver d'exiliar-se a França, on va ser retinguda a un centre de dones del centre del país. Més tard, va poder instal·lar-se a Tolosa del Llenguadoc amb la seva família, on en una França dominada per les tropes alemanyes va esdevenir membre de la resistència francesa i va estudiar llengua i literatura occitana. El treball s'organitza entorn d'una entrevista en profunditat realitzada l'any passat, en la qual Teresa relata amb lucidesa i sensibilitat tot el camí viscut. Tot això el 4 d'octubre a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Municipal d'Educació de Palafrugell.
I també volem proposar-vos passar per l'exposició que porta el nom de Barbarossa Palamós 7 d'octubre de 1543, de la que podem gaudir fins al 4 de novembre al Museu de la Pesca de Palamós.
Aquesta mostra commemora l'assalt i destrucció de la vila a mans dels corsaris comandants pel temut Barbarossa i ho fa des d'una perspectiva diferent, innovadora i sorprenent, a través d'il·lustracions. El dibuixant i dissenyador Ferran Caselles, fill de Palamós, és l'encarregat de recrear en 15 il·lustracions de gran format les escenes que conformen la cronologia dels fets. Amb l'ús impactant del traç i el color, l'exposició transmet la cruesa, la violència, el desànim i la destrucció viscuda aquells dies del mes d'octubre de 1543. Per aconseguir-ho, s'inspira en la crònica redactada pel notari de Palafrugell, antic Bruguerol, testimoni directe dels esdeveniments. Davant de la desolació en la qual va quedar sumida la vila, ens va deixar escrit un colpidor testimoniatge que anys més tard, en el 1730, va ser transcrit pels jurats palamosins. Tot seguint el fil argumental del testimoni de Bruguerol, que es pot llegir íntegrament a l'inici de la visita, tant en el català del segle XVI com en una versió actual i en idiomes, el dibuixant és fidel en tot moment tant als fets com als decorats, espais, embarcacions, robes o objectes de l'època. També interpreta a les sensacions, emocions d'una població quasi bé indefensa i presa del pànic.
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb en Josep Lluís, cada dimarts aquesta temporada repassem les notícies relacionades amb la tecnologia i l'oci digital. Posem la teva sintonia, que és aquesta. Que és aquesta que ha de sonar ara i que ara sembla que se'ns ha penjat. En tot cas, com estàs, Josep Lluís?
Doncs mira, una mica mort de fred, perquè ha baixat molt la temperatura, eh?
Sí, eh?
La veritat és que ha arribat a tardor així de cop i ens ha agafat una mica de sorpresa, eh?
Mira, ara sí que tenim la sintonia, mira, escolta.
Aquesta.
Ah, exacte. Se'ns havia penjat aquí el programa d'emissió. Escolta, Josep Lluís, tecnologia, oci digital... No sé si parlarem de Facebook un altre cop, que sí. Torna a ser protagonista, eh?
Sí.
Mira, no m'havies passat el guió, però ja ho sabia, que hem de parlar de Facebook.
Sí que l'hem passat.
Ah, sí? Doncs mira, a mi no m'ha arribat. I, de fet, ara sembla que en Josep Lluís... hem perdut la connexió amb en Josep Lluís, intentem tornar amb ell. De fet, esteu escoltant ara Josep Lluís, què ha passat?
Doncs no sé, però jo diria que com que la tecnologia avui està revolucionada, que no funciona res. Doncs el guió també s'ha perdut por ahí.
Sí, perquè jo ja et dic que el guió a mi, no sé, el productor no me l'ha passat. En tot cas, Facebook, eh?
Sí, és inevitable. La setmana passada, quan començàvem aquesta nova temporada amb en Miquel ho comentàvem, no? Que ja l'any passat vam parlar moltes vegades de Facebook i inevitablement s'ha convertit en un tema recurrent gairebé cada poc.
Sí, sí, sí. Què ha passat ara? Què és el que ha passat? Una nova... Ostres, estem perdent un altre... Hem tornat a perdre en Josep Lluís i intentarem tornar a posar-nos en contacte amb ell. En tot cas, recordar-vos que estem al Supermatí, això és Ràdio Capital de l'Empordà, i escoltarem una mica de música mentre no tornem a tenir en Josep Lluís amb nosaltres. Per exemple, què podem posar? Vinga, escoltem Girls Like You de Maroon 5.
Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe.
I need a girl like you i seccions com la d'en Josep Lluís. Vinga. Josep Lluís, ara se'ns ha tornat a penjar això.
Hola.
Se'ns ha tornat a penjar el programa.
No s'ha tornat a penjar, no, estic aquí.
Ets aquí, sí, eh? No, és que et volia posar la sintonia i no em deixa tirar-la, però escolta, anem
endavant. És igual, comencem a parlar. No?
Comencem a parlar, vinga, de què parlem avui?
Jo estava mirant el calendari que no fos avui dimarts 13, però no, dimarts
2 d'octubre.
2 d'octubre. Bé, doncs, vinga, va, encara que sigui per telèfon, però anem a comentar els temes del matí, de la setmana, a nivell de tecnologia i ESG digital. Nou problema de seguretat a Facebook. A veure, el tema continua sent important i continua donant molt que parlar. Alguns de vosaltres potser us heu adonat durant els darrers dies que heu intentat accedir a Facebook, sobretot a través de l'aplicació per mòbils o tauletes, i que de cop i volta us diu que heu de tornar a iniciar sessió. Dani, no sé si t'ha passat això a tu concretament.
A mi no, eh? A mi, jo no. Jo, el que em passa a vegades és que intento entrar i no me'n recordo la contrasenya, perquè l'he canviat moltes vegades.
Això és una altra cosa. Això és un altre problema que de vegades tothom podem arribar a tenir, perquè, clar, com que deixem sempre la sessió oberta, després no ens recordem de quina és la contrasenya.
Ni més ni menys. Vale.
En aquest cas, la cosa sembla que és una mica més seriosa que no oblidar-se de la contrasenya, perquè el que ha passat és que Facebook ha patit el pitjor i més gran atac hacker de la seva història. No és poca broma, doncs, perquè un grup de hackers encara no s'han identificat i tampoc han reivindicat cap grup tipus Anonymous a l'atac, han pogut accedir a 50 milions de perfils. És a dir, s'han fet amb les dades. No s'han fet amb les dades, sinó han pogut aconseguir el que Facebook diu la clau digital. La clau digital no és el nom d'usuari i la contrasenya, sinó que és un tipus de clau que genera una vegada l'usuari s'ha identificat. Per tant, a nivells pràctics és com si haguessin pogut accedir als perfils, no? I llavors Facebook ha detectat això i el que ha fet ha sigut primer identificar l'abast que ha tingut aquest atac hacker i una vegada han descobert que està entorn a uns 50 milions de perfils que s'han vist compromesos.
Però són molts, doncs, 50 milions.
Són molts, 50 milions, home, són més habitants que 3 espanyols, per exemple, no?
Exacte.
I més milions dels usuaris que hi ha a l'estat espanyol de Facebook, vull dir, estem parlant d'unes dimensions importants. Doncs bé, Facebook el que ha fet ha sigut tancar automàticament la sessió de Facebook en els teus dispositius, ja sigui a través de l'ordinador, ja sigui a través del mòbil, a través d'una tauleta, també de tots els servicis de Facebook, com per exemple Messenger, també s'ha tancat la sessió, i ara el que està fent és enviar notificacions a través de la mateixa aplicació explicant què ha passat. A mi Facebook m'ha tancat.
Ostres.
La sessió. Això vol dir que el meu compte ha sigut un dels que es troben entre aquests dels 50 milions que teòricament o suposadament han estat no atacats, però sí que han estat dins el grup de vulnerables, per entendre'ns, no? Doncs bé, jo m'he trobat amb això, m'he trobat, no sé, fa 3 dies, crec que va ser, cap de setmana, crec que va ser que me vaig trobar que vaig intentar accedir a l'aplicació i automàticament em deia has de tornar a iniciar sessió. I no és perquè hagués caducat res, sinó senzillament és perquè Facebook l'havia tancat automàticament. I avui, aquest matí, m'he trobat amb aquesta notificació en la que Facebook explica el que reconeix, que és el que ha reconegut, que ha estat un atac hacker, que ha afectat aquesta quantitat de perfils i que s'han fet tot el possible per esbrinar i poder solucionar-ho.
I mentrestant tu no pots tornar al teu Facebook?
No, sí. Únicament el que ha fet Facebook per seguretat és tancar la sessió, tornar-la, llavors tu l'has de tornar a iniciar amb la teva contrasenya de sempre, això no canvia, però llavors ja se genera un altre identificador, per entendre's, ja se genera una sèrie de dinàmiques tècniques que impedeixen que les dades que teòricament tenen ara els hackers ja no siguin vàlides.
Val.
Però clar, si a tu no te tanquen la sessió, doncs el teu perfil és accessible a través de la tècnica que han fet servir aquest grup de persones.
I tu has notat alguna cosa dins de Facebook, alguna cosa
no,
que hagi canviat?
No, de moment no, i espero que no sigui així, vull dir que no em trobi amb algun perfil duplicat o alguna cosa d'aquest tipus, vull dir que ara ja ho deixo aquí anar, que si algú de vosaltres tu veu que us demanen amistat en nom meu un altre cop, no soc jo, eh?
Val, bueno, i t'avisem en aquest cas, t'avisaré.
Sí, sisplau. Bé, en tot cas això arriba en un moment en què Facebook, bueno, aquest any ha sigut una mica molt caòtic i catastròfic, com dius, per Facebook. Primer el robatori de dades que es va conèixer a principis d'any, després les baixes contínues de celebrities i d'empreses importants de Facebook, i una mica, bé, tot plegat no ajuda, i veurem com acaba tot plegat. Jo sempre ho he dit, Facebook no s'acabarà, Facebook no desapareixerà, però i començant a pensar que està començant a ser una mort una mica lenta i agònica.
Sí, eh? I quant de temps li dones?
Uf, això de fer de guru sempre no va malament. però no morirà immediatament, eh? És molt gran, és massa gran Facebook com per morir immediatament. A més, no sé, jo soc molt mal pensat i ja crec que Mark Zuckerberg fa temps que està buscant alternatives i està invertint doncs, en Instagram, a WhatsApp. Vull dir que Facebook com a empresa, com a companyia, com a negoci, evidentment no morirà com a producte, home. Mm-hmm. Pues potser potser sí que té els dies una mica comptats. Eh? Mm-hmm.
Què més, a part de Facebook?
Bé, doncs continuem parlant de seguretat. De fet, el cas de Facebook no és aïllat. El cas dels ataques hackers a Facebook doncs, no és l'únic, ni molt menys en els últims anys. De fet, s'està convertint en una pràctica doncs, que molt extesa a nivell mundial, perquè és que hi ha tot un negoci al darrere d'això. Yeah. D'acord? Llavors, empreses com Yahoo, que han patit diverses vegades atacs hacker, Dropbox, el cloud, l'iCloud d'Apple, bé, moltíssimes plataformes, de moltes companyies han patit atacs hackers en els últims 3, 4, 5 anys. Doncs, Firefox, els creadors del navegador, del popular navegador...
Del Mozilla,
exacte. El que han fet ha sigut aliar-se amb una empresa de seguretat informàtica i han desenvolupat una petita aplicació que permet saber si la teva adreça de correu amb la que t'has registrat amb algun servei s'ha vist compromès en algun moment. A veure, què passa? Que quan es fan atacs de hackers, tard o d'hora, al final, els hackers acaben publicant les dades o almenys les adreces de correu dels usuaris que han aconseguit vulnerar. Mm-hmm. Ai, Déu meu, tinc tos, perdó.
La fred, això és la fred.
La fred i... Sí, tot plegat. Doncs, al final, aquesta informació, vulguis o no, circula, no? Doncs bé, Firefox i aquesta empresa de seguretat informàtica, el que han fet ha sigut crear una aplicació que permet que tu introdueixis en un formulari la teva adreça de correu i automàticament, en qüestió de mig segon, uh-huh, et diu si la teva adreça de correu ha estat compromesa en algun moment. Okay. L'adreça, si voleu consultar, és molt fàcil. Te'n vas a qualsevol navegador i poses monitor.firefox.com.
Uh-huh. A veure, vaig a provar-ho. Monitor.firefox.com.
I això únicament sortirà una landing page, una pantalla principal, en què tu tens una casella per posar la teva adreça de correu electrònic. Jo he provat amb algunes meves i afortunadament doncs no estic dins de la llista
em diu això, afegeix aquí i farem un escaneig bàsic.
Exacte. Sí,
fent...
sí, això és.
Ep, mira què em diu, pot haver, en anglès, eh? It might be a problem. Pot haver un problema. El teu compte està compromès en una bridge, és una bridge, això, una bretxa de seguretat, no?
Sí,
diu,
sí.
Taringa, que és aquest portal, aquell
Taring,
full.
Sí. Exacte, sí.
I això va passar l'1 d'agost de 2017. Hi va haver 27.000, gairebé 28 milions de comptes hackejats.
Compromesos,
i podria haver compromès el meu compte de correu, contrasenyes i usuaris. Mira que bé.
Doncs mira, Dani, el primer que hauries de fer seria canviar, si no ho has fet, la contrasenya d'aquest compte de correu que acabes de consultar.
Mm. Sí, sí.
Seria la primera mesura de seguretat que hauries de fer. Jo estic també fent la prova amb un altre correu, ho vaig fer ahir i afortunadament no em va donar cap resultat, i ara acabo de fer-ho amb un altre i em diu que ok, que tampoc ha estat compromès.
Quina sort, tu.
Quina sort, sí, però mira, el perfil de Facebook m'ha fotut.
Haig de provar-ho amb un altre que fa molt de temps que no faig servir, que segur que aquesta deu estar pol·lulant per tot arreu. A veure...
Doncs,
bueno, però això és una eina que ha posat en marxa Firefox, eh? Vull dir, està bé, és un servei públic.
Sí. És un servei públic, correcte, un servei públic gratuït basat en informació que es coneix, vull dir que és... Que, vull dir, clar, algú es podria preguntar i com Firefox o com aquesta empresa de seguretat sap la meva adreça de correu? Doncs perquè en el moment que algú ha robat aquestes dades,
yeah,
les ha posat de manera pública, no? Per una mica com per dir, escolta, mira que tinc això.
Doncs mira, tinc un problema amb aquest altre compte de correu a Taringa, a Adobe, a l'AstFM i a Dropbox.
Déu-n'hi-do, doncs mira,
falles de seguretats entre 2012 i 2017, que bé.
Doncs tots aquests serveis, Dropbox, com comentàvem abans, també va patir un atac bastant gran ara fa un parell d'anys, i el que no coneixia era Taringa, i l'AstFM sí, també recordo que el servei de l'AstFM també es va veure compromès ara fa un temps.
37 doncs, milions de comptes a l'AstFM, també, afectats, i Adobe però, 152 milions.
Sí, vull dir que aquí no s'escapa ningú, vull dir, ara que parlàvem del tema de Facebook, de l'atac hacker a Facebook, home, és veritat, doncs, que això és un episodi més que no ajuda a la imatge de la xarxa social, però per tot l'historial ja que porten, no de problemes de seguretat, sinó de pràctiques poc clares, no? Mm-hmm. per dir-ho així. Però d'això que estem parlant ara, del robatori de dades a nivell massiu, sincerament, no és una cosa que sigui nova ni una cosa que sigui estranya. És una pràctica que s'està posant al dia i que, de fet, és ja la guerra del segle XXI, el robatori de dades. Mm-hmm.
Josep Lluís...
Monitor.com.
Josep Lluís Vidal, ho hem de deixar aquí, moltíssimes gràcies, eh?
Molt bé, que vagi molt bé i que tinguis un millor dia tecnològic que no aquestes primeres hores.
A veure si és veritat. Escolta, només per això, per confirmar, si algú entra en aquesta web que és monitor.firefox.com i troba que el seu compte de correu té algun error, què és el que ha de fer? On ha d'anar? Canviar la contrasenya del mail?
Canviar la contrasenya, el primer de tot, perquè això vol dir que... No vol dir que hagin accedit al seu compte de correu, però vol dir que el seu compte de correu és vulnerable. Perquè algú el té, algú el coneix, i si algú el coneix pot provar ni que sigui la força bruta per poder accedir. I a més a més, és que hi ha moltíssima gent que té contrasenyes molt febles, saps? I que no t'actives ni tan sols els sistemes de seguretat de tipus recuperació de contrasenya, activació dels passos, etc. Per tant, el primer de tot, canvia contrasenya i que sigui una contrasenya mínimament segura.
Perfecte, Josep Lluís, moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
I fins la setmana que ve. Nosaltres
adéu, bon dia.
Volem acabar el supermatí d'avui amb un reportatge. El barri del Convent de la Bisbal està trasbalsat a causa del deteriorament del barri i dimarts passat els residents, aglutinats en l'associació de veïns, van portar la seva protesta davant del plenari de l'Ajuntament. El problema, però, és que no sembla que es tracti exclusivament de voluntat política, ja que jurídicament la situació és força complexa. En Manel Magrinyà, en aquest reportatge, ens ho explica des de la Bisbal. Bon dia de nou, Manel.
Bon dia, Dani. Ara. Efectivament, el gran obstacle en aquesta mena de problemàtica urbanística és que en tractar-se de zones privades, els ajuntaments, encara que vulguin, no hi poden intervenir, mentre els propietaris no cedeixin els espais comuns. Una decisió que s'ha de prendre per unanimitat. Amb tot, els veïns, els que lògicament els hi costa acceptar els matisos jurídics, estan molt farts d'aquesta situació. Escoltem Marcos Pacheco, president de l'Associació de Veïns del Barri.
Fa 4 anys vam venir aquí pel mateix. En 4 anys hi ha un local social, es fan activitats, es treballa amb accions socials, es treballa amb joventut. L'Associació de Veïns està fent molta feina. Parlem de les veïns comunals, cessions o expropiacions. És un problema que tenim des de fa 40 anys. Aquí hi ha gent que han participat en aquests 40 anys de no fer absolutament res en allà. I si no es soluciona ja, el barri se'n va a la merda. I ho sabeu perfectament.
L'advocat i exalcalde Òscar Aparicio reivindica la feina que es va fer durant el seu mandat per pal·liar la situació del barri.
L'Ajuntament, en ser zones privades, no podia intervenir, pel que es van començar a buscar fórmules. La primera va ser que tots els veïns cedissin l'espai i un cop de titularitat municipal es poguessin ser rehabilitades i mantingudes a l'Ajuntament. Aquesta va ser l'opció que en la legislatura 2003-2007 va permetre arranjar els pisos de la Pau sense cap cost pels veïns. Lamentablement, aquesta opció no va poder ser aplicada ni al Mas Quinto, ni a la Talaia, ni als pisos de Sant Francesc, perquè per diferents motius en cap dels tres espais es va aconseguir la unanimitat dels propietaris per fer-ne la cessió a l'Ajuntament, requisit que és imprescindible. En el pla general que vam redactar i aprovar en la passada legislatura es va buscar una solució innovadora. Consisteix en qualificar les zones comunes i privatives amb zones d'utilitat pública i, per tant, expropiables per part de l'Ajuntament.
Precisament, si aquesta possibilitat de solució és per què s'hi va passar.
Que després de tants anys, no sembla que el tema tingui una fàcil solució, i menys atenent el laberint jurídic i que retrates, Manel. Perquè a tot això, què hi diu l'equip de govern?
Doncs mira, la intervenció tant de Marcos Pacheco com de la resta de veïns va tenir lloc al finalitzar el ple de setembre, durant l'espai reservat a la intervenció del públic, i en primer lloc va respondre el regidor de Via Pública, Enric Marquès.
S'estan pensant les coses i s'estan fent, eh? Vull dir que abans no s'haguessin pensat en tant, però aquest tema del comptador, el que era evident és que no podia continuar d'aquesta manera. A vegades els terminis s'avanteixen. El tema de les papereres, que era una cosa que havia semblat tan fàcil, doncs al final, doncs mira, no ho era tant, però bueno, també estan les papereres estan demanades, això ja que ho vaig comentar ara, el material, doncs, quan arribi es posarà. També t'haig de dir que ens vam mirar els plans per haver-ho fet, i sí que el repensarem una mica, que és una proposta que ja us dic ara que aquella proposta es reduirà una mica, no massa, i en definitiva podríem seguir, però jo penso que tampoc no cal, en podem anar parlant tranquil·lament.
Tot seguit l'alcalde va prendre la paraula per assegurar que la situació estava en vies de solució, malgrat que també va recalcar que no seria un camí de roses, degut, bàsicament, a que alguns dels pisos havien passat a mans dels bancs i el procés requeria la unanimitat de tots els propietaris. Escoltem a Lluís Saix, que tanca aquesta crònica.
Vam decidir que finalment era molt difícil poder arribar a unes sessions per part del país. Vam decidir que la via d'expropiació van decidir que el més fàcil seria començar pels pisos francès. Això comportava que per part de l'Ajuntament havia de fer una feina que era la recopilació de totes les finques registrals per les identificades. Això s'havia de demanar al registre i aquest mes de setembre ens ha arribat. És a dir, ara tenim la totalitat de les finques registrals. El compromís és que en aquests moments iniciarem l'expedient i un cop tinguem l'expedient, doncs anem endavant. Escrivim aquestes escritures i que procedirem a iniciar l'expedient d'expropiació.
Menys de 2 minuts i seran les 9 del matí. Acabem un informatiu on us hem explicat que la Bisbal commemora l'1 d'octubre amb una marxa que va recórrer els col·legis electorals que van obrir pel referèndum d'autodeterminació de l'any passat, que va culminar a les Escoles Velles, on va tenir lloc el descobriment de la placa que a partir d'ara identificarà aquest tram del carrer amb el nom que ha quedat gravat per sempre en el record dels catalans. i dels bisbalencs també. L'Ajuntament de Pals ha de pagar gairebé 5.000 euros a un policia local, ho ha sentenciat el jutjat de Girona, segons va avançar ahir el diari de Girona. L'Ajuntament no donava a la gent els diners extres que li corresponien. A més, són els més de 100.000 euros al mes, de 100 euros al mes, que no cobrava. Aquestes són les dues principals notícies d'avui al Supermatí, que acabarem amb el temps i l'Albert Aparicio.
La tramuntana entrarà amb força, moderada i localment forta a l'Empordà a partir d'aquesta tarda. Hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per ratxes de vent que poden ser superiors als 70 km per hora. L'estat de la mar també es veurà alterat, amb onades superiors a 2,5 metres a la zona del Cap de Begur. L'estat del cel presentarà alguns intervals de núvols al matí, però en general dominarà l'ambient assolellat. La temperatura baixa avui i demà de manera molt marcada.
Gràcies, Albert. Amb això ens acomiadem. Fins demà. Aquest Supermatí que ha fet tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital, i a qui agraïm la feina, i també en Josep Lluís Vidal amb la seva secció de tecnologia. Fins demà. Que tingueu molt bon dia.